El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
Avui els seguidors de Maica Navarro, que han hagut de tenir una mica més de paciència. Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Ja.
Que no torni a passar.
Els hi demano disculpes.
Culpa de Lluís Pasqual.
I per favor, que no torni a passar, perquè ja m'havia enviat dos missatges la meva mare que estava passant, que no...
És que realment la gent a les 10 en punt t'espera, eh? Si no surts a les 10... Avui està, avui està culpa meva. La Maica, a les 10:05, era...
Perdona, més, perquè he deixat a la meva germana a la perruqueria. A 2:15 ja estava pel barri.
Dissabte al matí sí que és dia de perruqueria, eh? Treu en fum.
Sí.
Mira, jo sempre hi he d'anar entre setmana, a deshores, i enyoro aquells temps en què el dissabte al matí anava a tallar els cabells.
Doncs sí.
Tu sempre vas a la mateixa? Tens la mateixa...
Sí, a Hard Time, el mestre Nicolau.
Com es diu la teva perruquera?
Hard Times. La meva perruquera és...
Jo només em deixo tallar els cabells per la Vanessa, no?
Jo per el Fran i el color ja gairebé no, perquè ja m'he tornat a recuperar el meu color, però...
Et fan el massatge? El massatge, eh? Aquell massatge! Són 30 segons, però són 30 segons...
El meu dura més.
Sí? Va, perquè tu ets...
El Ricard, sí, bueno, a més a més té una força brutal.
O sigui, el massatge no te'l fa qui et fa el...
No.
O sigui, hi ha un massatgista de caps.
Perquè les perruqueries tenen personal que és el lavacabez, les persones que es dediquen, que estan a la pica i que renten caps. Jo tinc allà... A més, jo soc superfidel. O sigui, tinc amb el Juanma, que m'ha fet el color tota la vida, em fa el color des dels 22 anys. I allà on ell l'ha treballat, jo he anat. O sigui, al final es va obrir aquesta perruqueria aquí al tocar de la ràdio, que em va perfecte, amb el Fran, i tota la vida he anat on ell ha estat. O sigui, els meus canvis de perruqueria han estat on ell estava. O sigui, soc molt fidel al meu colorista i la persona que em talla els cabells, que a més, doncs...
I t'apreta, eh?
I després el Ricard és el que està a la pica i hi ha baralles perquè et renti ell. Perquè a més té una força a les mans, als dits, i clar, és un luxe. Jo em quedo suadíssima. I allà aquí et fan els tractaments. Hidratació, cèl·lules mare, bla, bla... És un plaer.
Saps quin tractament faig al meu fill de cap?
Quin?
Els polls.
No desapareix. Jo ja t'ho vaig explicar vegada, que anava amb el cabell curtíssim perquè hi havia pols.
Arriba un moment de la...
Encara es posen la peineta aquella per...
Sí, aquella pinta especial.
I salten. La meva mare deia que salten.
Estan vius. O sigui, hi ha un moment que tots els pares temem, a partir de que els nens van a infantil, o potser a la llar ja n'hi ha, nosaltres ens ha passat a infantil, que reps una comunicació de l'escola que diu, reviseu els caps dels vostres fills perquè hem detectat polls.
Polls.
Mai diuen qui és el...
Home, clar.
Sí. Tu ja en veus... O sigui, tu quan vas a primera hora ja veus que n'hi ha algun que és més pollós que d'altres, però mai et diuen qui és. Aleshores, tu arribes a casa...
Però això no té res a veure amb la...
En aquell moment...
Jo crec que hi ha cueros cabelludos,
hi ha caps que són més propensos.
Però... I que no està relacionat directament amb nanet o nanet.
Jo ara t'explicaré una cosa. Jo aquesta temporada, aquest any, he tingut polls.
Tu?
Sí. Sí, jo he tingut polls. Sí, m'hi m'han hagut de treure els polls del cap.
I has continuat fent el programa amb normalitat.
No ho he dit a ningú per por.
M'estàs dient que aquests cascs, que són els que fa servir Ricard Ostrell durant tota la setmana,
li he traspassat els polls al Ricard.
Que tinguéssim polls. Perquè, clar, poden sobreviure perfectament.
No, perquè...
Ho estàs dient, això, no?
Em vaig posar com una mena de gorra.
Els collons, una gorra.
Em vaig posar una gorra de plàstic.
Jo no t'he vist cap de setmana amb una gorra de plàstic aquí a l'estudi. És a dir, Ricard Ostrell truca... Que sàpigues que si has tingut polls o les teves filles han tingut polls, el responsable és aquí el capo del cap de setmana.
9-3-2-0-7-4-4, suposo que se sap el telèfon del directe al Ricard, però si no, que s'animi.
Que feo.
Doncs sí, polls.
Però això és una irresponsabilitat per part teva i els teus col·legues, què?
Doncs mira, crec que...
A mi no me'ls has passat, eh? Tampoc m'ha costat anar tu.
T'has d'apostar molt, eh? O sigui, el moment petó és el moment en què hi ha més números.
Tampoc et dono tants petons.
Home, Déu-n'hi-do, eh? No està malament, eh?
Va, vinga, que tenim, molt, que tenim molta
11.
Planxa, que diu la meva mare. Vamos a planxar.
A veure, ens ha sorprès sobre el cas Endic. Aquestes últimes hores, uns missatges que s'han recuperat del telèfon mòbil del Jonathan Endic.
D'Isaac Endic.
En un d'aquests missatges diu, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Endic, li va dir el seu pare, o sigui, un missatge del Jonathan al pare, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. A veure, en quin context li envia aquest missatge?
En quin context? I anem a explicar als oients per què ara tenim coneixement d'aquests missatges, perquè hi estem parlant d'una investigació que un any i mig, i llavors aquests missatges d'on surten, surten del telèfon d'Isaac Endic, que els Mossos van bolcar, els forenses informàtics, però per què els coneixem en el dia d'ahir? Ahir es va notificar a les parts a l'escrit que la fiscal Teresa Lloldi va presentar a l'Audiència de Barcelona, que és la seva resposta al recurs que va presentar la defensa de Jonathan Endic contra les mesures cautelars. Recorda que el 19 de maig Jonathan Endic és detingut, acusat de la mort del pare, i la magistrada, la Raquel Nieto, li posa unes mesures cautelars, doncs aquesta fiança d'1 milió d'euros per no ingressar a presó i la retirada del passaport i anar un cop a la setmana a un jutjat a signar. Doncs Cristóbal Martell va presentar un recurs contra aquestes mesures, demanant que s'aixequessin, rebatent cada un dels 7 indicis de la magistrada que serveixen per acusar a Jonathan Endic de la mort del pare, i faltava la resposta de quin era el posicionament de la fiscal davant aquesta petició de Cristóbal Martell. La fiscal, evidentment, està en contra d'aixecar aquestes mesures cautelars i ho argumenta, aquesta oposició, amb un escrit de 30 pàgines. Els periodistes, la gran majoria, vam tenir coneixement de quatre detalls que els portaveus de la fiscalia van escriure en un paràgraf en una nota de premsa bastant pobra, entre tu i jo. I era aquest primer titular del matí on pràcticament tots vam dir, també el Harky aquí i la Núria, vam explicar que, aquí quan dic aquí és Catalunya Ràdio, vam explicar que la fiscalia adverteix, alerta, insisteix en l'altíssima capacitat econòmica de Jonathan Endic i, per tant, veu risc de fugir, de fuga. Vale, això era el nostre titular. I a primera hora, a última hora de la tarda, apareix un teletip de l'agència EFE, de la Rosi García, on ells, l'agència EFE i alguns altres companys, concretament el Jesús Albalat i el Germán González del Periódico de Catalunya, crec que no tenen l'informe de les 30 pàgines, però sí alguna frase d'aquestes que fa servir la fiscal en l'escrit. I aquest pas més endavant que donen aquests companys, i a nosaltres a l'avantguàrdia, doncs, ens citem a l'agència EFE, és la fiscal recupera en aquest últim escrit que va presentar el 4 de juny a l'Audiència de Barcelona, per insistir a les contradiccions i en el que pels investigadors i la pròpia fiscal i la magistrada és el mòbil del que ells pensen que és un homicidi, és aquesta mala relació pare i fill. I recupera alguns d'aquests missatges que els Mossos d'Esquadra van recuperar del mòbil d'Isaac Endic, i són missatges que o bé Jonathan envia al seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Endic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paterno-filial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és l'envia. és un missatge llarg que envia... Vols dir alguna cosa?
No. Vale. T'estic seguint, sí. És un missatge llarg que envia Jonathan Endic al pare Isaac Endic, que diu textualment, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
Vale. Aquest és un missatge llarg que li envia, li fa arribar el 6 de juliol. Estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquesta mort a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, i per la que va ser detingut Jonathan Andic. És un missatge llarg on el Jonathan li pregunta per unes vacants, per un viatge que acaba de fer el pare, com planteja l'estiu, i el Jonathan doncs li explica que està a tope amb la teràpia i en passat li diu, ostres, fins a quin punt la relació havia estat complexa, que la corda fins i tot s'havia arribat a tensar fins al punt que gairebé es va trencar. I el periòdico fins i tot diu, una de les textues és: tenir un fill com jo és el més dur que pot passar a un pare. He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Doncs aquesta frase és la que pels investigadors, quan la van veure, van dir, ostres, 6 mesos abans, i estan aquests plantejats. També et dic que la defensa, que ahir també vam tenir coneixement, perquè aquest és que apareixen al sumari, o sigui, són coneixedors d'aquests missatges, el contextualitza aquests missatges en aquesta teràpia. O sigui, que diuen que és com una... en aquesta teràpia, i que sempre aquests missatges que li envia Jonathan a Isaac són en el passat. No m'estranya que pensessis i que en aquell moment la situació s'estava reconduint. Tot i que...
Com un gest de dir...
Ostres, mira d'on venim...
Que malament que estàvem, i mira ara que som capaços de fer broma fins i tot amb un missatge com aquest.
Tot i que és veritat que també en aquest mateix escrit també recupera un altre missatge. En aquest cas són uns missatges entre Isaac i aquesta terapeuta, i és un missatge del juny, i la terapeuta li demana a l'Isaac què tal, com més o menys li deu preguntar com esteu, tal, i el pare li diu: nosaltres estem igual de regular o malament. Ens relacionem el just, per diplomàcia, ens saludem i poca cosa més. Bueno, això estem parlant del juliol, o sigui que el pare admetia que en aquell moment la cosa era doncs com estava. I fins i tot va una mica més enllà i li diu: escolta'm, el que el meu fill ha d'entendre és que jo durant molts anys he fet un esforç titànic per no trencar la relació i he suportat, i ho diu textualment, maltractaments per part seva, i ara el que no pot pretendre és que amb 4 coses que ha fet bé en els últims mesos doncs tot torni a la normalitat. Ell ha de treballar i ha d'intentar recuperar la meva confiança, el meu amor, etc. Aquesta era la situació i aquest era el panorama que els investigadors de Mossos, en els seus atestats aquests últims mesos, entenen que dibuixa una relació paterno-filial que no havia estat bona i que no era bona, i que, per tant, entra en contradicció amb allò que Jonathan Andic va declarar davant Mossos d'Esquadra. Per això, quan la magistrada parlava de les contradiccions, és... Més enllà de que la relació no sigui bona, és que quan Mossos li pregunta com és la relació amb el seu pare, vostè m'està dient que és bona. M'està enganyant. I per això és la contradicció. Tot i que recordem que Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, en aquest recurs del que et feia referència, que estem esperant que l'Audiència de Barcelona doncs dictamini, ell deia... Sí, vostès han trobat aquests missatges, però els hi recordo que per aquesta mateixa comissaria dels Mossos de Martorell van prendre declaració les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic, el germà d'Isaac Andic i a la secretària personal d'Isaac Andic, a l'assistent conductor d'Isaac Andic, i tots em van assegurar en seu policial que la relació pare-fill era bona i que s'estimaven i que mai els hi havien vist barallar-se. Per tant, bueno, aquest és el context.
Per tant, la decisió, d'alguna manera, de la jutgessa, en cap moment serà que Jonathan en Dick haurà de tornar a la presó, sinó simplement que se li mantenen aquestes mesures cautelars, que vol dir, doncs, que té retirada de passaport, no?
No,
que ell, ell va pagar 1 milió d'euros, no?
Sí, ara mateix el que tenim, el que estem esperant és que l'Audiència de Barcelona, amb tots aquests elements, aquesta sala novena, doncs respongui aquest recurs presentat per Martell. Ell va demanar aixecar les mesures. I segons com valori, ara els tres magistres de la sala novena han de valorar, doncs, veurem quin valor donen aquests indicis, quin valor donen aquests missatges, si entenen, com diu la defensa, que estan descontextualitzats i pesa més les declaracions de l'entorn, etcètera, etcètera. O sigui, haurem de veure com aquests tres magistrats valoren i la instrucció continuarà. O sigui, ja veurem, però... I en paral·lel, recordem que la fiscal Teresa Ioldi, que també és especialitzada en jurat, més enllà d'aquest escrit de 30 pàgines, amb aquests missatges duríssims, el que ha demanat ha estat, doncs, ha demanat una reconstrucció quan es pugui fer en aquest camí de Montserrat on es va produir la mort d'Isaac Andic, i també ha demanat, doncs, ja ha començat a demanar la citació de determinades persones que passin i comencin a desfilar pels jutjats de Martorell per declarar. Aquests dos excursionistes que Mossos no van trobar durant la instrucció, i molt important...
Tu ja has pogut parlar amb aquests excursionistes?
Ho estic intentant. No dec ser l'última. La defensa sí que els va trobar i va parlar. Jo ho estic intentant. També et dic que, de sobte, quan van publicar La Vanguardia de la seva assistència, ja recordaràs fa unes setmanes, es van atabalar una mica i estan com, hòstia, tal. Però sí, a més, jo els estic intentant. Però també et dic que si ja estan citats al jutjat, difícilment crec que vulguin parlar amb mi abans de... a mi, a La Vanguardia, abans d'anar al jutjat. I després, molt important, recordem que vam tenir coneixement la setmana passada d'aquest escrit de la jutgessa Raquel Nieto, on ens va sorprendre a tots, havia demanat a Mossos investigar el paper d'aquesta terapeuta que apareix en aquest... que ja veiem la importància que té en aquest creuament de missatges i en aquesta teràpia, perquè la magistrada una mica el que vol saber és si va tenir alguna mena d'influència en el que, per la magistrada dels investigadors i la fiscal, es tracta d'un homicidi amb premeditació, perquè el que hem sabut d'aquesta investigació és que la part acusatòria, aquests Mossos, aquesta fiscal i aquesta magistrada, el seu plantejament no és una baralla improvisada o una discussió a peu de camí, sinó una mort premeditada, i per això fan referència a aquestes visites prèvies de Jonathan Andic, etc, etc. Per tant, i a veure quina influència, i per tant aquesta dona que ja va declarar, que té el despatx molt aquí a prop de la ràdio, ja va declarar a comissaria en el seu moment, ella va respondre coses generals, en plan que sí, que era la terapeuta, com havia conegut els Andic,
etcètera. Però aquí hi ha secret professional.
Però quan Mossos va entrar en el detall d'aquests missatges i aquesta teràpia, sí que es va acollir el seu dret professional que l'empara per no revelar, doncs, certes intimitats.
5 minuts per arribar a 3:15 del matí, al suplement amb la Maica Navarro. Més enllà del cas Andic, avui a l'Hora Negra ens tornem a preguntar què està passant amb les execucions a plena llum del dia a la ciutat de Barcelona. La d'aquesta setmana, la de dimecres, el dia de la visita del Papa, ha tornat a posar damunt la taula una problemàtica que ja ha estat protagonista unes quantes hores negres aquesta temporada. De fet, avui us hem despertat l'informatiu a primera hora explicant-vos que aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després d'aquests dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes a plena llum del dia, un operatiu on s'han detingut aquesta nit 13 persones, però, en canvi, no ha servit per trobar cap arma de foc. A veure, Maica, què en sabem de qui s'amaga rere aquesta execució? Perquè es va filtrar de seguida la fotografia, s'ha explicat de sobres que va ser davant de la comissaria, que portava aquest casc de bici, l'arma es va trobar al cap d'uns metres, i també el modus operandi que funcionen aquests sicaris, que és que arriben a Barcelona, executen el que han de fer i desapareixen, i per tant la policia també té molt poc marge per acabar-los enxampant, i de fet és que molts d'aquests casos acaben sense resoldre's, Maica.
T'haig de dir que m'ha sorprès molt aquest operatiu d'aquesta última nit, perquè, entre altres coses, vam celebrar un briefing de treball a la Conselleria d'Interior amb la consellera Parlon, el director de la policia, el cap del cos Miquel Esquius i l'intendent Toni Rodríguez, on la consellera va reiterar més d'una vegada, de dos i de tres i de quatre, que era impossible fer un campai pensat amb les armes de foc, i té tota la lògica. I, per tant, que
això,
no es
però podia...
Però
això que ha passat
no es,
aquesta nit,
no
precisament,
podia,
és un campai amb armes
no
de foc, no?
No es podia fer i no es podia plantejar aquesta mateixa estratègia que els està funcionant molt bé amb els multireincidents, amb una qüestió com les armes de foc, que
recordem
és...
Recordem que el campai són aquestes operacions, aquestes batudes policials... El
campai és com una mena com de programa d'actuació, és un programa que té un plan, és un plan que té moltes... moltes columnes, i que una d'elles és aquests dispositius cada cop més freqüents.
Treure de la circulació armes blanques. S'ha fet això aquesta nit amb armes de foc, però no ha acabat de sortir bé perquè no n'han trobat cap.
No és només armes blanques, perquè les armes blanques tenen un altre... És el dispositiu d'AGA. Campai està pensat en els multireincidents, i és saturació, és identificació, i és empaintar els multireincidents i anar per ells amb saturacions. I part del resultat d'aquesta baixada del delicte patrimonial, que en aquest primer semestre jo crec que és una baixada de 6 punts, és l'èxit d'aquests plans campais. I se'ns va explicar en aquest briefing, perquè algun company ho va explicar, escolta'm, i això es pot reproduir amb armes de foc, i amb tota la lògica no és equiparable, perquè l'arma de foc té un altre camí, té un altre... És que són escenaris absolutament diferents. I m'ha sorprès quan he vist, quan us he escoltat aquest matí, perquè bueno, no en tenia coneixement d'aquest dispositiu que no de saturació, i pel que he llegit estava enfocat en armes de foc, que veig que el resultat ha sigut de zero, però bé, ja ens ho explicaran.
13 detinguts, però no han requisat cap arma de foc.
Perquè per quina és la... Detinguts acusats de què, aquests 13?
Doncs ara no t'ho sé dir, però...
Vale. Bueno.
No ho sé.
Vale.
Ho sé. Sobre l'assassinat d'aquesta setmana a plena llum del dia, el dia del Papa.
El que ens van explicar és que tots 6 assassinats d'aquest últim any, 4 a la ciutat de Barcelona i 2 i un altre, el primer a Badalona i l'altre a Hospitalet, tindrien un denominador comú, que és la droga, i que estaríem vinculat al crim organitzat. No necessàriament internacional, però crim organitzat. I, per tant, aquesta seria la fotografia. Cap dels 6 està resolt, tots 6 són investigacions obertes, i, per tant, van ser molt cautelosos a l'hora de donar-nos informació. De fet, els 2 últims, el del carrer Balmes i el del carrer, el segon del carrer Mineria, les 2 víctimes ni tan sols estan oficialment identificades. Per tant, d'aquí la dificultat. L'intendent Rodríguez ens va compartir la dificultat de fer aquestes investigacions, perquè la gran majoria s'emmarquen doncs, en un context d'això, de conflictes entre 2 organitzacions criminals que acaben amb aquests crims, i que això no li resta, o sigui, no resta gravetat, perquè tots 6 s'han produït pràcticament a la llum del dia, amb carrers amb molta gent, i per tant la por a les víctimes col·laterals, o fins i tot amb una intervenció puntual d'una patrulla de seguretat ciutadana, tant de Mossos o de Guàrdia Urbana o qualsevol policia local, i que la resposta d'aquests individus sigui obrir foc quan tenim una seguretat ciutadana que el que està formada per enfrontar-se, doncs, amb una delinqüència comú que la seva primera resposta quan arriba una patrulla de seguretat ciutadana no és obrir foc. Per tant, és una situació complexa, i ells van admetre que la solució en aquests moments, l'interès que tenen prioritari és intentar aturar aquesta escalada de mort, i això es fa, doncs, amb investigacions investigacions contra aquestes xarxes criminals. I després ens van obrir, doncs, un altre escenari en el que ja fa temps que està treballant Mossos d'Esquadra des de la Direcció General de la Policia, la que comana el director Josep Lluís Trapero, que és la necessitat de que Espanya tingui un marc legislatiu que sigui igual al de la resta amb els països veïns d'Europa. És a dir, hem d'intentar que aquest delinqüent, aquest mafiós francès, suec, italià, doncs no, quan a l'hora de decidir on implanto la meva plantació, on m'instal·lo, ho tingui claríssim de venir a Espanya, en aquest cas Catalunya, perquè penalment aquí em surt molt més barat. I d'aquí que, des de Mossos d'Esquadra, des d'aquesta direcció, fa temps que tenen un document on es demana, avui al periòdico avancem, es demana canvis legislatius amb tot allò que té a veure amb la marihuana i amb les armes de foc. Aquí, amb el tema de la marihuana, ja fa molt de temps que Mossos ho està explicant amb informes, que expliquen que hi ha una laxitud a l'hora, fins i tot en el consum, i, per exemple, es busca o es defensa per part de la direcció de Mossos, i consta en aquests documents que han compartit amb el Ministeri de l'Interior, que es creï un nou delicte, es tipifiqui la narcoocupació. És a dir, ara està, de la mateixa manera que en el seu dia es va aconseguir que punxar la llum a un frau elèctric per alimentar una plantació de marihuana fos un delicte específic, doncs que ocupar una vivenda per instal·lar una plantació de marihuana també sigui un delicte. Un delicte, o sigui, això seria una novetat. Amb les armes de foc, hi ha un delicte que és la tinença d'armes, que està castigada de manera molt lleu, i per tant és impossible que una persona que en el carrer, doncs, porta una arma de foc, la detens, no es pot demanar presó, perquè el Codi Penal ho castiga amb penes molt baixes. Què defensa Mossos d'Esquadra? Crear també un nou delicte que bàsicament es refereixi a penalitzar amb penes, amb una forquilla que aniria entre els 3 i 5 anys de presó, la persona que exhibeixi una arma de foc a la via pública. Amb aquesta forquilla ja tindries marge, doncs, per aquesta mesura cautelar que seria la presó. I recorda Mossos d'Esquadra com ells, quan aquest equip va entrar, una de les primeres intervencions del director Josep Lluís Trapero va ser que en l'àmbit legal hi havia quatre elements que preocupaven el govern i que en els que treballarien. Era a la multireincidència, i la nova llei de la multireincidència ja va assumir alguna d'aquestes peticions per part de Mossos d'Esquadra: marihuana, armes de foc... multireincidència i ocupacions. Doncs aquesta seria aquesta feina. Al marge, doncs, necessites Mossos per investigació, i una part molt important, el crim organitzat, com s'ha demostrat, no acabes amb ell, el desarticules per moltes plantacions de marihuana que puguis incautar o detingut, si anar directament allà on més els hi fa mal, que és el blanqueig de capitals, incautar els béns i els diners. Aquí és on...
Per què creus que aquestes execucions es produeixen en plena llum del dia, en ple centre de Barcelona? Perquè aquí, més enllà de de tot això que estem explicant, hi ha el perill que alguna bala perduda vagi a un lloc que no és el destinació al qual l'ha apuntat doncs aquests sicaris que venen per fer aquesta feina per marxar.
Bueno, aquesta és una de les grans preocupacions que tenen. De fet, si recordes, l'assassinat de la Villa Olímpica, no, de Diagonal Mar, d'aquest montenegrino, d'aquest ciutadà de Montenegro que estava amb la seva dona i el bebè, que tots just acabaven de demanar l'esmorzar en una terrassa, i va arribar un d'aquests sicaris i el va disparar a l'esquena. Doncs una partícula d'una d'aquestes bales va impactar amb una veïna del barri que en aquell moment creuava a molta distància un pas de vianants i va sentir com que se li quedava sense respiració. No va entendre res, amb una amiga la van acompanyar un cap i el que va resultar ser és que un fragment de la bala li va impactar a la tràquea i amb molta sort va tenir que va ser una... No va anar més, però això va ser un fragment de bala. Sí, sí.
Però i per què aquestes execucions es fan al carrer a plena llum del dia? O sigui, perquè creus que és la manera d'agafar imprevista la persona que acaba morint, o...?
Al final és l'oportunitat. Tu tens una...
Davant d'una comissaria
davant d'una comissaria...
Davant d'una comissaria, el dia que hi ha el papa a Barcelona, el dia que hi ha més policia al centre de la ciutat...
De 7.000 policies estaven en aquell
moment.
I molt
a prop de la Sagrada Família. És a dir...
Bueno, doncs, clar, no estic al cap d'un sicari, però...
I a cara descoberta.
Bueno, a cara descoberta, sense guants, sabent perfectament que allò és una comissaria i, per tant, que hi haurà càmeres de seguretat i que hauran enregistrat el teu rostre i, a més, amb una distància de 100 metres, abandones la pistola, l'arma que has fet servir, el casc de bicicleta que portaves a la mà i el teu mòbil, o sigui, és de... Sí, sí. Bueno, els Mossos no van donar moltes dades sobre com es va fer i per què aquesta actuació, que a la gent li pot sorprendre, però és una actuació amb una absoluta...
Sang freda.
Sang freda i a més, amb una impunitat absoluta.
Tu estàs convençuda que...
Jo estic convençuda que tot això estava absolutament...
Preparat. I que aquesta persona ja no, ja no és a Catalunya?
No sé on està, però evidentment, tot i que tenia aquesta... Sí, perquè a més, en aquesta trobada de feina se'ls va preguntar, escolta, havien 8.000 policies en aquell dia, en aquell moment, i un CECOR, un centre on es rebien les imatges d'infinitat de càmeres de seguretat. Recordem que després de l'últim conveni Guàrdia Urbana i Mossos, en aquest CECOR, des d'allà on es dirigeix a l'operatiu, s'estan rebent en directe totes les imatges de totes les càmeres que té l'Ajuntament de Barcelona, de trànsit i de tot. I deies, hòstia, doncs en aquell moment intenta seguir el rastre d'aquest pistoler per càmeres? Tampoc, o sigui, que és que es va esfumar, es va desaparèixer. No sé, és possible, que allà a la Placidia hi ha una parada de metro, no sé si va pujar al metro, si en aquests moments aquesta informació la tenen els investigadors, però... Jo crec que això va ser com una demostració de faig el que vull, on vull i...
La sensació d'impunitat i de...
Absoluta i, a més, jo crec que és una demostració de poder absolut i d'absoluta impunitat.
I que es repeteix el patró de que no tens cap capacitat per acabar detenint l'assassí.
Cap dels 6 assassinats d'aquest últim any...
Que el patró és el mateix, un darrere l'altre.
Assassinats amb arma de foc, perquè hi ha hagut més assassinats a Catalunya, però estem parlant d'aquesta modalitat i aquestes armes de foc ha estat resolt. És veritat, l'intendent Rodríguez ens deia que no eren assassinats fàcils de resoldre, però sí, evidentment és molt preocupant i aquesta preocupació l'han traslladat. O sigui, i a més feia molt de temps que Mossos advertia d'aquestes aquest crim organitzat que perillosament s'estava assentant a Catalunya, i bueno, ja els tenim aquí. Els tenim aquí i estan actuant de manera molt i molt preocupant.
5 minuts per arribar a les 11 del matí, ho deixarem aquí. De seguida el suplement, parlem del Mundial més polític i més poderós. Ho farem acompanyats del nostre home futbol, el Jordi Puntí, també l'Aitor Lagunes, director de la revista Panèctica. Connectarem amb la Sònia Gelmà, seguint el Mundial des dels Estats Units. També incorporarem aquí el Xavier Aldecoa, que de futbol i de poder en sap una estona. I just després conversa avui amb Aina Clotet a les portes de presentar la seva pel·lícula Viva, una pel·lícula que val molt la pena i que ella dirigeix, protagonitza i fins i tot també produeix. De seguida també Aina Clotet al suplement. Maica, bona setmana, moltes gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.